els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Operació Sandwich, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Avui volem posar el focus en la disfàgia. Aquest és un trastorn que dificulta la deglució, obstaculitzant el pas dels aliments sòlids o líquids de la boca fins a l'estómac. Malgrat que de vegades les persones que tenen disfàgia no en són conscients, és un trastorn molt comú, especialment entre la gent gran. Pot aparèixer a qualsevol edat, però s'estima que afecta del 30 al 40% de les persones de 65 anys o més. A més, cal tenir en compte que en els casos més greus la disfàgia pot provocar deshidratació, pèrdua de pes i desnutrició, així com també infeccions respiratòries per aspiració dels aliments o dels líquids, com la pneumonia, per exemple, i fins i tot la mort. Per això avui volem preguntar-nos què podem fer des del punt de vista de la dieta per ajudar en aquest problema. De tot això en volem parlar avui, per tant ja ens acompanya avui una experta en tota la matèria com Dolors Tomeño. Ella és professora de grau en nutrició humana i dietètica de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Dolors, què tal? Benvinguda de nou en aquest programa.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me i sí, la veritat és que tens molta raó en tot el que has explicat sobre la disfàgia. Disfàgia o altres trastorns de deglució que es poden donar. Realment el que s'ha de fer, i passo a contestar la teva pregunta de que com es pot abordar des de la dieta, doncs realment primer el que s'ha de fer és tenir un bon diagnòstic. És una de les malalties que està infradiagnosticada.
Vale, d'acord? Doncs anem a això. Mira, m'agafo això per agafar-ho des d'un principi. Perquè al principi t'anava a preguntar què és exactament la disfàgia, però t'ho preguntaré d'aquesta manera que em sembla que és molt millor. En quin moment jo he d'acudir al metge o quines senyals d'alerta m'han de fer pensar ui, això potser és disfàgia, millor que anem al metge.
Vale. Bona pregunta, perquè, a veure, en principi hi ha un ennuegament en un moment que tu estàs menjant, això pot passar. Allò que sempre diem s'ha anat per a l'altre costat,
sí.
Allò no ens hem d'espantar, això pot passar, vale? Però si la qüestió passa de molt sovint, vale? És a dir, doncs resulta que cada cop que menjo doncs passa, i sobretot passa en la consistència d'alguns aliments, ja siguin líquids, que sempre passa amb els líquids, o bé que passa sempre amb els sòlids, llavors allò ja és com un senyal d'alerta. A vegades el que passa també, un altre senyal d'alerta, i no només per al propi pacient o per al propi individu, sinó també per al seu entorn, els seus familiars que ho van veient, doncs que a vegades ja es deixa de menjar segons quins aliments. I, per exemple, pues, si tens aquesta disfàgia líquids, doncs veus que no veus amb aquella seguretat, o bé, si, per exemple, doncs estàs menjant algun sòlid, que dius el bistec no el puc menjar perquè m'ennuegaré segur, doncs i ja veus que realment vas baixant aquesta freqüència de consum, o també el que pot passar és que vas baixant de pes, o veuen que vas baixant de pes, allò ja és un signe d'alerta. De manera que és en aquest moment que has d'anar al metge. Llavors, quan vas al metge, el que fan és una sèrie, és un cribatge, d'acord? A través d'un test que es diu el IT-10, i en aquest cribatge és quan ja hi ha aquests senyals d'alerta. Després, si aquest qüestionari dona positiu, llavors es passa a fer el que es diu un mètode d'exploració volum-viscositat, i aquí és on es determina realment si pateixes aquest trastorn de deglució i, sobretot, quina textura és la més adequada per poder menjar en aquest cas.
Val. Aquest trastorn és curable?
A veure, és millorable, ¿vale? Perquè ara hi ha moltes tècniques que, junt amb els logopedes, després també pues, els fisios, ¿vale? I, evidentment, els nutricionistes, s'ajuda a que no passi tan sovint. I si tu portes una dieta que sempre hem de dir que això que passa no té per què deixar de menjar res, sinó que serà equilibrada i saludable i amb la textura i viscositat que ja ha dit el mètode que és més recomanable pel teu cas, sí que ajuda a que no passi, vale? I evidentment el que sí que s'ha d'enfortir és la musculatura que està relacionada amb la deglució. Curable, curable, no, és millorable, vale? Perquè clar, el que passa això significa que la musculatura, que hi ha molts músculs que estan intervenint en la deglució, doncs no estan, o bé no tenen la consistència pròpia, no estan bé per poder fer aquesta deglució, i llavors els has d'enfortir, els has de tornar a ensenyar.
Per entendre-ho del tot bé, i de seguida entrem en altres qüestions, però com afecta la disfàgia a la qualitat de vida de les persones?
Doncs, sobretot, el que afecta és a una possible desnutrició que pot patir la persona. I si ja no només aquesta desnutrició, tu ho has dit molt bé al començament, pot haver-hi infeccions respiratòries. I realment, aquestes infeccions respiratòries, si no s'agafen a temps, doncs donen lloc a pneumònies, i realment la persona ja no és que... diguéssim, mort per la disfàgia, sinó per aquestes pneumònies que a vegades són silents i que no se n'adonen.
Ho dèiem, s'estima que el 30 o el 40% de les persones de 65 anys o més pateixen aquesta disfàgia. Per què és més freqüent en gent gran?
Perquè hem de tenir en compte primer que, que sapiguem és freqüent en gent gran perquè s'han fet aquests estudis. Això no vol dir, com has dit, que no afecti altra gent, però sí que en aquesta gent perquè la musculatura es comença a deteriorar. I a vegades hi ha, tens l'esòfag, que possiblement la musculatura de l'esòfag s'ha tornat laxa, o bé hi ha, potser, algunes hèrnies, vale? I això no s'han diagnosticat, no s'han vist, i això és el que provoca. Hem de tenir en compte també que la gent gran, quan arriba a una edat, i doncs no tenen una alimentació suficientment equilibrada, sobretot de cara a les proteïnes que han de prendre, i llavors això no es fa un reforçament del múscul que es necessita, i normalment és això. Clar, aquesta gent són també el sistema... A veure, no s'ha de generalitzar, perquè sempre hi ha casos que són diferents, però a vegades són més propensos a lo millor a tenir infeccions o de manera recurrent, i això és el que, clar, es van deixant de menjar, i aquesta musculatura no es treballa. I això és el que possiblement podria ser.
Dolors, anem a veure o a tractar aquest punt de la disfàgia des del punt de vista de la dieta i la nutrició. Quins tipus d'aliments són més adequats per a les persones que pateixen aquest trastorn?
A veure, primer hem de tenir en compte és disfàgia líquids. És diferent, evidentment, disfàgia sòlids, vale? Però el que sempre s'ha de tenir en compte és que els aliments que s'ingereixen han de tenir una textura homogènia, no han de ser, no han d'haver-hi grumolls, no han d'haver-hi espines, sempre s'ha de tenir en compte sempre la textura. Per exemple, això no vol dir que tot hagi de passar per puré, no? Però
és el que tendim a pensar normalment,
sí, sí, sempre es tendeix a pensar, és que hauran de sempre passar per túrmics. Home, s'ha de texturitzar, és a dir, s'ha d'arribar a la textura adequada. És a dir, pot ser que aquella persona amb una textura que nosaltres, perquè la gent ho entengui, pugui ser de crema, vale? Que no és el mateix que un puré. Vale? Un puré és molt més consistent, una crema és, és molt més suau, d'acord? És més aviat líquid. Doncs s'ha de tenir en compte això, i evidentment el que sempre és molt important són textures homogènies. El que sí que, per exemple, si una persona té disfàgia líquids, no podrà prendre, potser, un tomàquet cherry com ho prenem tu i jo. Per què? Doncs perquè quan tu prens aquest tomàquet cherry, quan fas el clac, surt líquid.
Exacte.
Quan tu prens una miqueta de mandarina, vale? Doncs quan tu te'l prens, el que fas és líquid. clar, si tu tens disfàgia líquids, aquest líquid que se n'anirà cap a la gola, doncs, evidentment, pot produir aquest ennuegament.
Vale, ara m'estàs explicant una cosa que no acabo del tot d'entendre, que és podem tenir disfàgia a líquids.
Sí.
Per tant, no tindrem cap problema amb els sòlids, però si els líquids... Com pot ser possible, això?
Misterios de la ciència.
Val. Ara m'estava tornant com una mica boig, pensant,
sí.
Si el sòlid passa, el líquid a priori...
Sí, però el sòlid, com creus que passa? Clar, has de pensar quan menges, vale? Si tu prens una cosa que sigui sòlida, vale? Passa molt més a poc,
clar.
Vale? Llavors té la consistència necessària per no anar-se per aquell lloc que nosaltres sempre diem se me ha ido por el otro lado, vale? Sinó que es va sempre per al mateix costat. En canvi, els líquids...
Va ràpid, quan allò,
eh? Exacte. Clar. I llavors pot ser que se'n vagi cap a l'altre costat, que diguem. Vale. Vale? És a dir, té com... L'aigua, què passa amb l'aigua? Doncs l'aigua sempre va per tots els raconets. Pues pensa que els líquids passa el mateix. En canvi, els sòlids, tu ja els pots dirigir cap on tu vas.
Anem a conèixer la vostra feina també, Dolors. Quin paper juguen els dietistes i nutricionistes en el tractament de la disfàgia?
Pues és bàsica. El que passa que la gent no se n'adona, però és bàsica. Per què? Doncs perquè un cop ja està diagnosticada, el següent pas és ja directament saber la textura i viscositat, perquè és diferent, eh? Els sòlids tindran textura, i parlarem sempre de textura. Val. I en els líquids el que parlarem seran de viscositats, d'acord? Llavors, quan nosaltres ja tenim el diagnòstic del metge i sabem textura i viscositats corresponents, el que fem és dissenyar una dieta que és, o sigui, equilibrada, saludable i sobretot adequada en els requeriments energètics i nutricionals del pacient. Vale? I en funció d'això, nosaltres el que fem és donar recomanacions d'aquells aliments que han de prendre aquestes persones en la textura i sobretot si s'han d'enriquir aquelles preparacions amb aliments casolans i, en última instància, pues, es necessiten productes especials, que són els espessidors o bé pues, altres mòduls que pot necessitar aquella persona per arribar a aquests requeriments. Sobretot el que nosaltres dissenyem són plats i preparacions, sobretot, que són amb una densitat energètica que tingui a veure poc volum, perquè aquesta gent es cansa molt a l'hora de menjar.
Per tant, està fent un sobreesforç.
Exactament. I sempre tenen por. A l'hora de menjar...
Intueixo que encara és pitjor.
Clar. Per tant, nosaltres donem aquestes recomanacions junt amb els fisios i logopedes de que els hi ensenyen com han d'estar la postura a l'hora de menjar i tot. I després, aquestes preses han de ser de poc volum, però han de tenir tots els requeriments. Aquí és on entrem nosaltres. És a dir, nosaltres fem un càlcul, pues, aquestes proteïnes, aquests greixos, aquestes hidrats de carboni, vitamines, tot, i en poc volum prendrà tots els seus requeriments i sempre tenint en compte els hàbits preferits i el que li agrada més, la preferència alimentària del pacient. En funció d'això, nosaltres dissenyem aquestes dietes, dissenyem aquestes recomanacions i consells, tant amb ell com el cuidador, que és molt important aquesta figura. Vale? I com ho han de cuinar, com ho han de combinar, perquè no li manqui res. I perquè, sobretot, el sabor d'aquestes preparacions els hi sigui agradable, perquè si no els hi agrada, per molt bé que estigui dissenyada la dieta, no s'ho prendrà i no farem res.
No servirà de regla.
Exacte.
Ara m'ho deies, Dolors, però entenc que col·laboreu amb altres professionals de la salut per trobar-hi solució tot plegat, eh?
Sí, en principi, o sigui, nosaltres sempre, això és una feina d'equip multidisciplinar, evidentment està el metge, que és el que diagnosticarà, nosaltres mai diagnostiquem, sempre ho fa el metge, després els logopedes, vale? Perquè és un treball que s'ha d'anar i és com quan tu et fas mal a la cama i has d'anar al físio i t'ajuda, vale? Pues aquí fas el logopeda, és el mateix, també hi ha físios perquè també són convenients, i nosaltres com a nutricionistes i també personal d'infermeria que també intervenim. És a dir, Com sempre, el millor és treballar com a un equip multidisciplinar que cadascú aporta dintre de la seva professió i sempre diem que tot suma.
Abans et preguntava quins eren els aliments o com podria, quin tractament havíem de donar a aquests aliments perquè fossin més fàcilment deglutits per a aquesta gent que pateix disfàgia. Però deixa'm preguntar-te també quines estratègies es poden utilitzar per evitar la deshidratació, per exemple, o la desnutrició, també, per exemple, en pacients amb disfàgia. Perquè si estem parlant de gent amb edat avançada, tot i que l'altra gent la pugui patir, però si estem parlant sobretot amb gent d'edat avançada, entenc que la desnutrició i la deshidratació són punts que no ens podem permetre.
Exacte, o sigui, tant la deshidratació com la desnutrició són les que afecten a l'eficàcia de la nutrició en la disfàgia, no? Llavors, en quant a la deshidratació, clar, les persones necessitem hidratar-nos, vale? I el líquid primordial és l'aigua. Llavors, el que es fa és, o bé hem d'espessir aquesta aigua, és a dir, hem d'agafar espessidors neutres, que doncs s'ha d'afegir en el líquid i llavors s'ha de prendre segurament amb cullera. I després també hi ha unes aigües que són gelificades, vale? Que no és el mateix que les gelatines, que això ho tingui en compte la gent. Les aigües gelificades, el que hi ha és que és una terrina, que sembla una gelatina però no ho és, llavors agafes amb una cullera, tu poses a la meitat de l'aigua, de la boca, i llavors empasses. El fet que tu ho posis a l'aigua i que estigui a la meitat de la boca, posis aquesta quantitat d'aigua, no es desfà a la boca. Això és perquè està gelificada, vale? És en el moment que tu empasses, que quan arriba ja de cara a l'estómac i està passant ja per l'esòfag i ja no hi ha perill, és quan es desfà en líquid, d'acord? No han de prendre gelatina aquesta gent, perquè en el moment que es pren la gelatina, es posa l'aigua, llavors és quan es desfà i es torna líquid i llavors no fem res, vale? Llavors, o bé aigües gelificades o bé espessim els líquids amb espessidors que són productes especials que són de la indústria farmacèutica. Després, de cara als sòlids tenim més ventall, perquè podem espessir aquestes preparacions inclús amb aliments que tenim a casa. És a dir, si nosaltres fem un brou, vale, i li posem doncs fideus, pasta, a l'hora d'espessir, vale, doncs podem afegir doncs una miqueta de patata, vale, una miqueta de farina de blat, o pa, vale, i després sí que, bueno, doncs possiblement fem un túrmix, vale. Si hem de fer, no sé, pues la crema, pues doncs amb lo millor amb la crema, amb aquella consistència ja n'hi ha prou. Però sempre és, pues, podem afegir coses que tenim a casa, enriquirem, no augmentarem el volum i podem afegir a la consistència que necessitem. I sempre tindrem, pues, possiblement, aquell espessidor i aquells productes que, bueno, pues, com a última instància, el tenim allà de reserva.
Se'ns està acabant el temps, Dolors, però no vull que marxis sense preguntar-te si ens pots donar un missatge de tranquil·litat, sobretot a les famílies i als cuidadors de persones amb disfàgia, sobre com gestionar aquesta condició.
Sobretot amb tranquil·litat. És a dir, el que acabes de dir és molt important. Tranquil·litat. No posar-nos nerviosos, vale? Si nosaltres hem vist aquests senyals d'alerta, sempre més val prevenir, que després no és pues, perfecte i cap problema, però si veiem i observem això i que hi ha aliments que rebutgen o el que sigui, acudim al facultatiu. Això és el primer, vale? És a dir, que anem al facultatiu, expliquem això, llavors ells ja veuran què és el que han de fer, faran un cribatge i faran les proves pertinents. Que no és, pues, ja donaran les recomanacions. I si no tenen a l'abast de dir, bueno, pues, al facultatiu, poden anar a, pues, possiblement al nutricionista, també podem passar aquest qüestionari i llavors, pues, però sempre, l'últim terme és sempre el facultatiu. Que estiguin tranquils, que en el moment que veguin aquestes coses, doncs que sempre ho consultin amb un professional. Això és el que sempre s'ha de fer. Que no prenguin decisions per la seva, el seu compte, perquè a vegades vols ajudar i és a l'inrevés. Sempre, sempre acudir en el professional, en aquest cas facultatiu, després ens derivaran la situació.
Dolors Zomeño, professora de grau en nutrició humana i dietètica de la Universitat Blanquerna Ramon Llull, un plaer que sempre ens visitis quan vulguis aquí a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies per la vostra invitació i a reveure. Fins una altra.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.